Però tornem demà a la competència. Feu bon dia.
Vale, que genial, eh? Escolta, què volen vostès? Informar-se, no? I avui ho farem això amb la Núria Travessa. Brava!
Hola, bon dia.
Brava. Núria, què tal estàs?
Una dona empoderada.
Empoderada, no empoderada. Què dius? No,
bueno,
no en tenc ni idea.
Empoderades també estem, de vegades.
Sí, sí. No per efecte de i art dels homes. Sí, com sigui, què hem de fer ara?
Tira,
que toca,
tira tu, Núria, tira tu.
Tira tu,
sí, doncs,
el
mira.
El Xavi Rocamora.
Hola, bon dia, bon dia.
Xavi. Sí. Sí. És tan discret, en Xavi.
Sí, és veritat, exacte. És just a veure això el que és ell. Escolta,
doncs,
Núria, per favor.
Vaig tirant, no? Sí, perquè un dia més hem d'explicar més novetats al voltant de l'Operació Catalunya. Una investigació del món RQ ha permès descobrir que un veí de Jordi Sánchez el va estar espiant quan era president de l'ANC. El mateix Sánchez ho ha sabut pel programa i ha explicat que ara tot li quadra. També ha deixat molt clar que mai va dir res al veí que pogués posar en perill l'1 d'octubre. Escoltarem el que ha explicat Sánchez al món RQ mentre PP i PSOE continuen esbatussant per la llei d'amnistia, però qui s'ha passat de frenada és l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, ha piulat, Déu vulgui que no li volin la cara, 13 Bolaños, com a Vidal Quadras, i li haguem de preguntar a ell si aquest terrorisme és bo o dolent. També anirem al Parlament, avui hi ha ple, i l'oposició ha estat molt dura amb els canvis que hi va anunciar Pere Aragonès al seu govern, els consideren electoralistes. Repassarem també l'últim baròmetre del CEO, que ha preguntat als catalans per diverses qüestions, per exemple, la Fórmula 1 tan d'actualitat. Més de la meitat de catalans està d'acord que Catalunya aculli grans esdeveniments esportius i els que generen més consens són precisament la Fórmula 1 i la MotoGP, amb el 70% de catalans a favor. I entre molts altres temes, estem seguint la declaració de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Urbana en un jutjat de Tarragona, que investiga ara si va ocultar patrimoni per no pagar la indemnització que li pertoca a la família de la víctima. Pedro Rodríguez ho està seguint amb Benet Íñigo i ens explicarà tots els detalls a les dues.
Sí, escolta, una mica esport, senyora, per favor. A veure, posa el micro a aquesta senyora, perquè aquesta senyora ja la veig que serà problemàtica. A veure, vostè. A vostè li ha tornat a posar el micro ja a la competència, no? Perquè vostè no para de parlar, o sigui, vostè sí. No té respecte per la feina dels altres.
Ah, però ja ha començat això.
Ah, bueno, és que estem sempre... Que sí, que ha començat. No s'ho creu? Digues una notícia, si estem al butlletí de la una, digues una notícia teva.
Meva?
Clar.
M'està anant molt bé la vida, per mi és una bona notícia.
Ah, carai, noia, però perquè t'havia anat malament abans o què?
Sí, tant.
Ah, sí, en
quin
sentit?
I qui no?
Home, bueno, jo què sé. Ah.
Eh? Mira, m'han robat el mòbil... Ai, no, vaig d'ahir. Doncs mala notícia.
Mala notícia.
Doncs avui no me l'han robat, mala notícia.
Però, bueno, perquè és l'avantatge que et robin el mòbil, no? Que ja t'has alliberada de les xarxes socials i ara podríem fer bueno. Les coses. Tu a què et dediques?
Ara semijubilada.
Semijubilada, bueno. I d'aquesta semijubilada...
Pues del que la vida que feia abans i faig unes classes de cuina.
Collons, però què feies abans?
Abans,
treballaves,
en el món de la gastronomia.
El món de la gastronomia, i el món de la gastronomia, què? És que saps aquelles entrevistes que has d'anar fent a una persona?
És que és un poema, la meva feina, però... te l'explicaré en dos
minuts. Sí, home, pues intenta-ho
no,
una mica.
No, perquè he fet de tot. Havia fet ceràmica, vaig estar treballant en un restaurant...
Però, home, estem dient de la gastronomia fent què? De cambrera, de cuinera, de pinche, de què?
Organitzadora d'eventos.
Ah, organitzadora d'eventos. Gastronòmics. Bueno. Ah, bueno, si és així, doncs fes el favor de, per favor, ara que parla del Xavier Rocamora...
Ja, sisplau, passada, prou, eh?
Prou, calla, perquè és que ja hi ha prou, no? A veure, tu, parla.
Mira, que està jugant-se l'últim partit dels quarts de final de l'Open d'Austràlia de tenis. Juga Carlos Alcaraz i ha començat el partit amb problemes pel murcià perquè ha perdut 6-1, contundent, doncs, el resultat d'aquest primer set contra Alexander Zverev. En el segon, en canvi, guanya 3-2, amb servei, però, per l'alemany. I avui, l'atenció la posarem, sobretot, a la Copa del Rei de futbol. Barça i Girona busquen classificar-se per les semifinals i a RAC1 seguirem en directe des de les 7 de la tarda. El primer entrar en joc serà el Girona, a 8:15, al camp del Mallorca.
No hi ha un tenista que sui tan bé com Carlos Alcaraz.
Com ho explicarà això? No hi ha un tenista que sui tan bé.
Sí, és possible dels esportistes que millor li queda la suor, perquè li queda compacta, li queda oliosa. T'ho dic com a especialista.
Com si no n'he suat, però alhora sigui, va, no t'entenc.
Sí, és una... No, és el que millor sua. El que millor sua. Digues,
no
és que anem
del
Girona.
No, que juga el Girona.
I que no
posin
música d'aquesta com si això fos un prostíbul. És que tenen la manera de posar músiques escaroses. Cada vegada és una guarrada, però aquesta, saps? Com si fóssim nosaltres que estiguéssim a la transició. Saps? Estic en llames, però què et penses que és rock? de la transició, que vaig amb tetes, és per favor.
Dos quarts a vuit, el Girona visita el Mallorca i després el Barça. A dos quarts a deu visita l'Atlètic de Bilbao. Per cert, el Barça, que ha arribat fa poca estona a Bilbao, i l'Atlètic Club, que segurament recuperarà Iñaki Williams, acaba d'aterrar procedent de Ghana, eliminat de la Copa d'Àfrica.
Ho estaven seguint
4.000 persones, seguint un vol.
Per què?
Estaven seguint el vol que anava des de... Crec que sortia des de Qatar, aquest vol, exacte. Des de Qatar fins a... No, des de Qatar, no, perdona. No sé on estava aquest vol.
Vaja,
no sé on sortia. Però el vol de l'arribada d'Iñaki Williams a Bilbao...
Sí, sí.
4.000 persones seguint, doncs, aquest vol.
Genial,
i s'hi arribava.
Genial, eh? M'encanta.
Genial és un eufemisme, no?
No. És que jo trobo...
Ho trobo genial, això.
Jo trobo que de sobte tu tens 4 hores i pots seguir un vol d'un tipus que t'interessa. Jo trobo que la vida acaba sent això. Merdes d'aquestes que fem una darrere de l'altra.
Sí, sí.
Ho trobo perfecte. O sigui, jo cada vegada ho trobo perfecte. Ves perfecte. Ves.
Doncs ha arribat, saps? Arribat bé, per cert, i avui podria tenir minuts contra el Barça.
No, perquè jo d'aquestes 4.000 persones, quin disgust.
Bueno,
Déu,
gent enfonsada.
Vale, escolta, i el temps, què? Ja s'ha acabat, les merdes?
Sí, sí, acabat.
Sol i temperatures més altes del que tocaria. L'ambient avui ja és més càlid que ahir. Temperatures que es mouran...
Però tant això de temperatura, que tampoc trobo que no hi hagi per tant.
És que no hi ha gaire més novetat, perquè no hi ha pluja a la vista.
Moltíssima calor.
Encara ha de pujar més, eh?
Ah, ha de fer. Sí.
Avui ja es mouran les temperatures entre els 19 i els 23 graus. Només es quedaran més frenades al Pla de Lleida, on hi haurà restes de boira, però demà encara serà més càlid. Divendres torna a baixar lleugerament la temperatura, però tot i això, com dèiem, continuarà aquesta suavitat.
Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies al Xavi Rocamora.
Fins ara.
Mira, us aplaudeixen així totes aquestes persones que han vingut avui. Ah, la gent, que hi està, que hi està. Han vingut perquè saben que hi ha caldo a Neto. Perquè ara la persona que vingui de Pública del Vostè primer té caldo a Neto, que a mi m'encanta. Perdona que et diré. Amunt els cors.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
I amb el Joel Fortuny. L'Esther Romagosa, que te l'estàs?
Bon dia, molt bé.
Marc Espejo a tope. El Joel Fortuny s'ha tret les ulleres.
Les ulleres perquè li piquen els ulls.
Li piquen els ulls perquè, té... perquè hi ha algun tejemaneje que té ell que vol fer l'atractiu amb algú del
públic. No, perquè té un petit mussol aquí a l'ull que encara li molesta.
Ah, perquè té un petit mussol. Bueno, tot sigui això. Escolta'm una cosa, aquesta senyora li han robat el mòbil i mira, tira endavant, no, senyora? Bueno. Bueno, avui tenim el Sílvia Rosés. Brava! Brava!
Com les patates.
Que, com les patates, que ens parlaran. Ho fa ella sola, que avui parles de Balenciaga.
Home, obligat.
Obligat, perquè aquesta sèrie meravellosa que l'Alberto San Juan està fent a Disney Plus.
Estupenda,
t'ha agradat, eh?
Bueno, però hi ha peros, eh?
Hi ha peros, bueno, menuda, home, no esperava
tu
més
sempre
de
tens
tu.
Peros.
Què passa, Adam, els peros? Bueno, també tenim l'Adrián Perea. Hola, que tal estàs?
Hola, què tal?
Tu vienes de Madrid, no?
Vengo desde Madrid.
De Madrid, Eusera, vives en Lavapié, Farmalal. I ets de Malaturk, que con estas gafas que t'has puesto, noi, vamos...
Es que esto te lo dan, con el título de dramaturgo te dan las gafas,
el cuello vuelto y todo, ¿eh? Fantástico. No, molt bé, molt bé. Eres como un ratulí, ¿eh? Un poco.
Sí.
Tienes como, entre que, como eres pequeñito, esta cara que tienes, te estoy viendo ahora y eres como un roedor.
Pot ser. Estic practicando el català.
Bueno, felicitats, perquè tenéis ara el circuito este de...
De Fórmula 1.
De esto de la Fórmula 1, ¿eh? No estàs enterado de nada, claro.
Ah, bueno, sí, que pasa como por la puerta...
No, por tu casa, no, la puerta de la rolla. Vete con cuidado, perquè la Neus arrolla. Mueren 500 madrileños porque les pasa la Fórmula 1. Parce, porque esto va a ser una mierda, te lo digo ya. De la Fórmula 1 en Madrid va a ser una mierda.
Estaré atento.
Y dentro de 30 años encara estarem pagant la de València, la de Madrid y de las que vindran.
Todas, sí. Es que, sí. Bueno, no vamos a hablar del gobierno de Madrid.
Bueno, ¿por qué
otro
no?
Día, otro día.
Ya en parles prou a l'obra, ¿no? Porque tú tienes una obra que es diu Observin aquests fills de puta. Has escrit.
Sí.
Observin aquests fills de puta.
Sí. Bueno, de dónde vengo y de dónde voy. Pero he de decir que me has dicho antes, qué buenos títulos.
Sí, es veritat, porque tú tienes aquella Buenas chuches y buenas noches.
Sí.
Es una obra que es diu Buenas chuches y buenas noches, aquest senyor.
Pero este título es de un tuit de Pérez Reverte.
Claro, que también
que lo puse hace mucho y me hizo gracia y dije, lo usaré algún día para algo.
Perfecto, y pum, ha arribat el dia. Això és una obra que es fa a la Fundació Joan Brossa. També tenim un dels seus actors, el Cesc Marginet, que te l'estàs.
Hola, què tal? Estupendo.
Va estupendament, eh? I ho sé, i ja se't veu.
Sí.
Perdona, ja se't veu. Tu tens una boníssima família i se't veu clarament. Que, clar, exacte. És que és cosí meu. Sí, bueno, senyores i senyors, avui celebrem, t'ho dic sincerament, i estem molt contents, la publicació, jo crec que és un esdeveniment de la nova novel·la del senyor Paul Watt. Ens estaries completament abandonats, eh?
Estaria, bueno, estava lluny.
Estaves lluny. Sí. Has estat a Nova York?
I a Berlín.
I a Berlín.
Sí.
Quina vida dels escriptors, no?
Quina vida.
Aquest d'escriure,
sí.
Ara l'Esther ho deia, nosaltres.
Home, a mi m'encantaria anar a una residència d'aquestes d'escriptors, sí, que aneu tots.
Hi ha hagut tegemaneje i ja passa escriure. Bueno, ara...
Des del gradi.
Un aplaudiment també pel Miquel Missé, que serà la persona que s'encarregarà de fer aquesta entrevista. De fer aquesta entrevista. Si l'entrevista ens sortís malament, cosa que no descarto,
no,
o que no
aprofundíssim
prou en l'assumpte, perquè la cosa té molla, doncs avui el Miquel Missé, la Clara Aguila, la Marina Garcés i el Paul Watt parlaran al Centre de Cultura Contemporània amb una cosa que es diu, no, com es diu aquest acte, confabular l'amistat.
Molt bé, sí.
A quina hora és això avui?
A 7:15.
A 7:15, que és de 6:30.
Sí.
Molt bé, llavors, explica una mica, més tejemaneje a Nova York o més tejemaneje a Berlín?
Què entenem per tejemaneje?
Si t'has enamorat, si ha follat, si t'has tingut una amiga...
Ara és el meu moment. Arriba la segona novel·la de Paul Watt. Exactament.
Els amics sempre,
Oferta les mans al paradís crema a Anagrama.
Però si o no, digues, una mica... Una mica d'algú hi ha hagut, eh?
Sempre hi ha una mica de tot. Sempre hi ha una
Home,
mica
fas bona cara, fas bona cara.
Fas bona cara.
Sí, jo sí. No t'ho cansat, avui desentrenat, no. Però bé, faré el que podré.
Bueno, és que esclar,
fas bona
això...
cara.
Sí, sí, sí. Vale.
Estic com nerviós. Mira, em tremolo una mica les mans. Estic nerviós.
Que nerviós. Sí, sí. Que nerviós. Bueno, anem a dir coses... Gent, anem a dir coses maques d'aquesta novel·la.
Es nota que has guanyat premis, ondes i crítiques i no sé què, perquè abans de públic no venia ni qui.
No, que és el Caldo Aneto.
Ah, això és el Caldo Aneto.
Caldo Aneto i la gent per un... És facilíssim el Caldo Aneto.
Vale, perquè dic quan...
I hi ha gent aquí fora. No, senyora, no puede entrar, que no
Sí, sí.
Ja li donarem a Caldoneto, no cal que entri.
Sí, sí. Molt bé.
Bueno, escolta'm una cosa.
Vinga.
Miquel Missé, avui entrevista Paul Watt amb aquest llibre que es diu que ha editat llibres Anagrama en català de moment, però suposo que sortirà en castellà, en anglès, sí, etc. Sí. Paul Watt, ofert a les mans al paradís crema. Jo no me l'he acabat, però estoy en ello, i ja puc dir que estem... Estem davant d'un gran llibre. Però a més és un llibre que puc dir, ara el Miquel Missé ja deixo, ja t'apanyaràs, que un llibre psicotròpic. Ah. És a dir, ja és una manera... Jo que llegeixo... Nosaltres llegim, no, Esther?
Molt, molt.
Llegim molt, perquè t'ho he escoltat de llegir. Doncs llegeixes per un altre canal. Descobreixes un altre canal de lectura. Llavors, si vostè llegia com ara, habitualment, vostè llegia, té les seves formes, les seves eines per llegir, ja no et serveixen, perquè això és una altra cosa. És psicotròpic. A mi m'ha encantat.
Gràcies, Marc.
M'ha agradat més, i fins i tot, que napalma el cor.
Gràcies.
Cada vegada és un llibre que encara em torna al cap i que em va torrar una mica, perquè sí, dic, mare de Déu, senyor, aquest a mi m'està agradant una barbaritat.
Que...
Però en plan, no volia dir-ho així, perquè molt malament no es droguin a casa seva. Tipo droga. Té una sensació?
Sí
o no?
És completament així.
Miquel Missé, entrevista Paul Watt. Bravo.
Bueno, Paul, no cal dir-te que estem molt, molt, molt contents que hagi arribat aquesta segona novel·la. Estàs content?
Molt, molt, molt.
Estàs content. A tope d'entrevistes, moltíssima promoció, suposo.
Sí.
Em passa molt semblant al que li ha passat al Marc, que és una lectura, bueno, òbviament, recomanadíssima. És un llibre excepcional, sensacional, perquè genera un estat d'ànima en el lector que crec que és molt, molt, molt difícil arribar-hi a través de la lectura. O sigui, generes una cosa, bueno... realment impactant, que et deixa atrapat, que et deixa amb aquest... Bueno, amb una sensació física i emocional molt complexa. Jo volia començar preguntant-te si aquest llibre és un homenatge a l'amistat.
Sí, és a dir, aquest llibre és un homenatge a l'amistat i no és un homenatge a l'amistat en abstracte. És a dir, jo crec que tant de l'amor com de l'amistat el que passa és que en podem dir poques coses si en parlem en abstracte, però en podem dir moltes coses si parlem en particular, no? Al final... per mi escriure és una manera d'explorar les relacions entre les persones i per mi viure també és entendre quines són les relacions que m'envolten, no? Aleshores, jo em vaig posar a escriure aquest llibre perquè tenia ganes d'explorar una cosa que a mi em passava, que era una amistat amb una persona que estimo molt, que és la meva millor amiga, i tenia ganes d'escriure sobre això, no? Aleshores, sí, el llibre parteix com un com un homenatge a una persona que és la Berta, i a partir d'aquí es desenvolupa tota l'escriptura.
Aquests dos personatges que són el Liton i la Rita...
Que, ui, perdona, que m'hi fiqui, però la Berta ho sap, tot això?
Sí, ho sap.
L'ha llegit
no,
el llibre o no?
No, ho estàs cobrint ara.
Sí, sí, sí.
Fa mesos, anys que l'ha llegit el llibre.
Ah, és veritat, perquè està escrit de fa temps, eh? Sí. O sigui, el tenies al cap...
S'ha estat fent durant molt de temps, aleshores ella ha llegit primeres versions i darreres versions, també.
I li ha agradat, perquè, clar, de vegades...
Sí, sí.
Jo tinc amigues que han escrit i dic, mare de Déu, com li has de dir que això és un nyap, no?
Clar. Potser ella es troba en la mateixa situació, però no, a mi, no. pel que sé, li ha agradat.
Les coneixes?
Pel que sé, li ha agradat, sí, sí.
Ok, Berta.
Llavors, el llibre, el Liton i la Rita, estan, que són aquests dos protagonistes d'aquesta història, estàs com plantejant un espai temporal que podríem interpretar com una barreja de temps passats i temps futurs. D'una banda hi ha, com, hi ha un servei militar, hi ha una epidèmia molt semblant a la sida, i d'altra banda també hi ha elements d'un món ple d'incendis, de sequeres. Llavors, aquest temps que tu t'inventes, d'alguna manera jo sento que em pregunto també si no estàs plantejant que en el fons això també és un present possible, és a dir, que ni la sida està tan lluny ni els incendis falta tant. Llavors, hi ha algú en aquesta proposta de barrejar temps on tu estàs intentant plantejar una manera de pensar el present, on s'estan barrejant?
Mira, aquí hi ha, totalment. O sigui, aquí hi ha dues coses. La primera és que a mi la literatura em permet fer una cosa que és fugir de l'exigència de la contemporaneïtat i dels titulars, diguéssim, d'actualitat, no? Aleshores, jo amb la literatura el que puc fer és agafar el que m'interessa del passat, agafar el que m'interessa del futur, per tal de construir una temporalitat alternativa que sigui una manera de posar en escac, diguéssim, o posar o fer jugar tots aquests problemes i crear una temporalitat nova que funcioni per si sola, no? Jo, quan estava escrivint la novel·la, deia, jo no vull escriure una novel·la de ciència-ficció, jo no vull escriure una novel·la sobre la memòria, una novella històrica sobre la sida dels anys 80, jo no vull escriure una novel·la generacional sobre els joves d'avui en dia, però jo vull fer tot això a la vegada, no? Aleshores, crear un nou temps en què jo puc barrejar aquestes dimensions temporals és una cosa que em permet fer la literatura i em permet que funcioni, i llavors que després el llibre tingui el seu propi mecanisme de comprensió i el seu propi mecanisme d'interpretació. I després hi ha un segon pas en això, que jo crec que la temporalitat, no? És a dir, primer hi ha aquesta primera intenció que té a veure amb com entenc la tasca d'escriure, i després hi ha una cosa que té a veure amb quin crec que és el temps de l'amistat. Jo penso que el temps de l'amistat és el present. Molt a diferència de la temporalitat, per exemple, de la família o de l'amor, que és el temps, és el futur. Per què? Perquè l'amor es basa en què vindrà després, no? I la família es basa també en què vindrà després. Després vindrà la hipoteca, després vindrà el matrimoni, després vindran els fills, després vindrà la institució, etc. En canvi, jo crec que l'amistat ens permet situar-nos en un present molt més ample, no? Com eixamplar les dimensions del present i pensar des d'aquí altres formes de relacionalitat i altres formes de trobar-nos, de conèixer-nos, no? Al final, com quan parlem de sistema, quan parlem de capitalisme, no estem parlant només de formes de producció, estem parlant també de com ens podem conèixer i com ens podem trobar avui. Aleshores, situar l'obra en un present radical, per una banda és dir, el temps de l'amistat és el present, i això és riquíssim, i per altra banda és dir, renuncio a haver de limitar-me al que ha passat i al que passarà. Jo vull imaginar, jo vull especular una altra cosa, no? Una altra realitat possible.
És més dura la ruptura d'una amistat o d'un amor?
Jo crec que són diferents. El que passa és que per una ruptura d'amorosa tenim un llenguatge, tenim una experiència, tenim com uns rituals, fins i tot. En canvi, per una ruptura d'amistat crec que no tenim llenguatges, no? I fins i tot no tenim com un llenguatge social per això, no? Quan un amic ens deixa de parlar, quan ens enfadem amb un amic, representa que no hi ha espai pel dol, en el sentit que qui t'acompanya quan un amic et deixa de parlar? Qui t'acompanya quan un amic se'n va de la teva vida? Doncs no ens acompanyem tant. En canvi, quan un amor et deixa, tens allà totes les amigues de la porta amb el botiquí, no? Per tant, no sé què és més dolorós, però si més no, potser és més complex el de l'amistat perquè no tenim tantes paraules o tant llenguatge per entomar-lo.
Ara que dius això, de fet, bueno, a mi, abans de fer-te aquesta altra pregunta, a mi em sembla superinteressant quan tu en el llibre d'alguna manera s'entén que hi ha com una memòria de la sida, això ho has explicat algunes altres vegades, que ha traspuat a qui va veure aquella experiència i que d'alguna manera està present en la sexualitat avui en dia de moltíssimes persones que, tot i no haver viscut aquell episodi dels anys 80, etc., això ha impregnat un imaginari de la sexualitat. I a mi em sembla superinteressant que un escriptor jove, etc., plantegi això com un tema que és el seu present. També. Jo no vaig viure la pandèmia, però aquesta forma de pensar el desig, sobretot en les cultures gais, ha estat super, super important. Llavors també et volia preguntar per això, no? De decidir parlar d'aquesta qüestió que sembla que ara ja no, i tu dius, no, això encara està aquí.
Mira, per mi, posar-me a escriure ficció sobre la sida tenia primer un statement també a nivell creatiu, que era podem escriure, i de fet la creació es basa en escriure sobre coses que no hem viscut, és a dir, si ens limitem a escriure de la nostra experiència, on queda la ficció, on queda la literatura, què vol dir crear? La situem a un lloc super pobre i super trist, per tant, crear és poder parlar de coses que no hem viscut, per mi això és la base de la creació, però per l'altra banda, com tu deies, per mi escriure sobre la sida, que és una cosa que jo no he viscut, que és una cosa de la qual jo tinc una memòria, jo tinc un record heredat a través de paraules i de llenguatges que han vingut molt després del que va passar, és una manera també de pensar com estima avui un col·lectiu de persones que moltes d'elles no van viure això, però moltes d'elles, en canvi, sí que tenen l'herència al seu cos, a la seva com identitat social, per dir-ho d'alguna manera, no? La seva manera d'estimar, la seva manera de projectar, la seva manera de desitjar, com encara batega una memòria de coses que no van viure, és a dir, com ens configura el record d'una cosa que nosaltres no hem experimentat. I això crec, i aquí podríem estar hores parlant-ne, no? Però crec que pel que fa a la sida i al col·lectiu queer, o sobretot els mariques, té molt a veure amb qüestions que estan relacionades amb el rebuig, amb el dol, amb la tristesa, amb la melancolia, amb l'estigmatització i també amb quins llenguatges tenim per poder designar el que ens passa i quins llenguatges no tenim, no? És a dir, la sida va ser una crisi social, una crisi humanitària, però també va ser una crisi de llenguatge, és a dir, no hi havia paraules per designar el que estava passant, no? I jo crec que encara som hereus una mica d'això en les nostres formes d'estimar.
Li explicaves, jo crec que el francès Bonví Vilaseca i a La Vanguardia, que ho va publicar, que també recomano l'entrevista moltíssim, que efectivament durant l'epidèmia de la sida, a banda d'això que dius que no hi havia paraules, que no van tardar molt les institucions, l'Estat, Ronald Reagan, Europa, a posar-se d'acord, i fins i tot els propis científics entre ells es picabarallaven, però dius que parlant de l'amistat, hi havia, els amics hi eren sempre, on no s'atrevien els sanitaris, on no s'atrevien els polítics, on no s'atrevia la institució, on moltes vegades no s'atrevia la pròpia família, hi havia un amic agafant-te la mà si eres malalt de sida, no?
Sí, és a dir, en aquest sentit, quan moltes vegades diem que l'amistat ens salva, que té una part de veritat i després té una part de romantització que cal problematitzar i de la qual en podem parlar, després hi ha una part superliteral, que és aquesta que dius tu, no? És a dir, com als anys 80, qui estava malalt de sida va ser salvat, o la seva vida va ser més vivible durant un temps gràcies a l'amistat, no? Quan hi havia, com, és exactament el que dius tu, no? Quan les institucions públiques, les institucions sanitàries donaven l'esquena als malalts, qui estaven al costat eren els amics, sobretot en aquest cas, moltes vegades les amigues.
Sí, sí, jo tinc moltes amigues que de vegades s'aixecaven d'una taula i deien, me'n vaig al clínic o me'n vaig a Bellvitge, no sé, perquè he d'anar a atendre el meu amic que té sida. Mm-hmm. Sí, sí.
I, per exemple, com per il·lustrar una mica, no, d'així, què vol dir exactament, o sigui, què dius, o a què et refereixes quan dius que la memòria del que va passar aleshores batega ara? Per exemple, amb una qüestió que és amagar-nos, amagar l'amor. Amagar l'amor. Això és una cosa que passa moltíssim entre els homes que s'estimen. És a dir, els homes que s'estimen, i ara amb aquesta cultura de Grindr, amb la cultura com d'una hipersexualització del cos, com d'un vincle ràpid, d'un vincle fred, d'un vincle que es consumeix, no ens atrevem a dir que estimem. És a dir, estimem d'una manera oculta quan dius, però si representa que no, la gent diu, però si ja no hi ha homofòbia, si això està superacceptat. Aleshores, per què ens seguim relacionant d'aquesta manera? Doncs perquè hi ha una memòria de molta gent que va haver d'amagar els seus amors. I també aquí també hi ha una altra cosa, que hi ha una relació entre amistat i amor molt interessant, o amistat i dissidència, que és que moltes vegades els vincles que en el seu moment, parlo dels anys 80, o quan la qüestió de la sida estava com en auge, vincles que eren amorosos, vincles que eren de parella, des de fora moltes vegades van ser llegits com amistats, perquè no es podia concebre que aquelles dues persones eren una parella o que aquelles dues persones estaven juntes. Llavors, fins i tot, els amors, o sigui, allò que diu la Judith Butler de com podem plorar una vida si una vida no ha estat vivible, doncs una mica també amb els amors. Com podem dir que un amor ha estat un amor si quan ho va ser no era digne de ser amor? No sé si té sentit.
Sí, completament. En relació a això, també hi ha una cosa que em sembla molt interessant del llibre, és que és un homenatge a l'amistat, però també és una reflexió sobre l'aïllament, perquè en el fons hi ha l'impacte de l'exclusió a les comunitats. Què passa quan es trenca una amistat i et veus exclòs d'una comunitat d'amics, d'un entorn social, la distància entre la perifèria i la ciutat? O sigui, hi ha molts trencaments de coses. Llavors també crec que és interessant plantejar que a mi, llegint el llibre, en molts moments he sentit moltes identificacions fortes amb aquesta sensació de vulnerabilitat de quan la xarxa podria caure, no? Vull dir que també estàs plantejant la qüestió de l'aïllament a la nostra societat.
Totalment, i també aquí era quan el que comentava abans de la romantització de l'amistat, no? De dir, sí, l'amistat ens salva, i l'amistat ens ha salvat, i a mi personalment, a mi l'amistat m'ha salvat, però l'amistat també és una negociació. una negociació, i dic la paraula conscientment, no? Una negociació entre dues persones que es troben per desig, amb consentiment, però també per dues persones que es troben per necessitat moltes vegades. I és una negociació d'egoismes, és una negociació d'enveges, és una negociació de silencis, i també plantejar aquests personatges que venen de mons oposats també era una forma de dir, molt bé, moltes vegades hem pensat l'amor com allò, no? Vale? Una història d'amor entre la noia pobra i el noi ric es troben, i l'amor fa que totes les diferències es fonguin. I precisament aquest llibre és un llibre sobre diferències. Són dues persones que venen de dos mons oposats, i l'amistat és el descobriment que aquesta relació serà una negociació. Una negociació constant on hi haurà silencis, on hi haurà enveges, on hi haurà trencaments, i on hauràs d'estar constantment, diguéssim, basculant entre el desig de trobada amb aquella persona i el dolor que implica aquesta trobada. De fet, l'amistat ens salva, però moltes vegades recorrem a l'amistat per dolor. I moltes vegades, i això els hi passa a aquests personatges, arriben a l'amistat perquè l'estructura familiar ha fallat. Perquè el nostre sistema diu que les cures o que l'acompanyament només es pot tenir, no, en el nucli familiar, o és el nucli familiar qui s'encarrega d'això. I quan el nucli familiar falla, què passa? Doncs que aleshores vas a buscar l'amiga. Però aleshores la recerca d'una amiga pot ser un procés molt dolorós. Després et salva, però tu vas a buscar l'amiga perquè estàs profundament ferit. I això és el que els hi passa a aquests personatges.
Escolta, en Pol Guasc, Oferta a les mans, El paradís crema, El llibre és anagrama. Creiem que és un bon llibre, no? Un gran llibre.
És un gran llibre,
un bon llibre. A mi em dóna la sensació que entronca, aquí n'hem parlat diverses vegades, n'hem parlat en aquesta mateixa taula, pels temes, sent molt diferents a aquests llibres que citaré ara, Els grans optimistes de la Rebecca Mackay, a Paris Copy, Els fills adormits d'Anthony Perceron a l'altre editorial, no, hi ha coses que em recorden aquests dos llibres. Ahir van fer un documental al Sense Ficció, que és Freddie Mercury, l'actuació final, que podeu recuperar al 3CAT, que és magnífic. Aquesta Liz Taylor, per favor, vestida de Versace en aquell, a Wembley, fent un discurs, que això sí que és una política i a més són tonteries. Liz Taylor, quina meravella. Jo crec que és un gran llibre. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Et recuperem. Gràcies, avui, avui has vingut d'estrella literària, però ara, perdona, a partir d'ara ja tornes, si vols tornar a ser col·laborador nostre, pues ja saps que et tocarà pringar una mica. Primer,
no em tractaràs com una estrella a partir d'ara ja.
No, perquè aquí estrella només estic jo. I punto. I punto. Pol Guasc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Oferta a les mans, El paradís crema, El llibre és anagrama, i avui a la tarda, dos quarts de
set.
Miquel Michel, la Clara Aguilar, la Marina Garcés i el Pol Guasc, això, escolta, som los tres mosqueteros i d'Artagnan, parlaran de confabular l'amistat al Centre de Cultura Contemporània, suposo que...
Està exhaurit, però poden venir per intentar si hi ha alguna entrada.
Està exhaurit, ja ho veurem, perquè, clar, el poble és lliure, m'entens?
Ah, bueno, d'acord, sí, sí.
Entrarem a saco, vamos.
Jo dic perquè no vagi ara gent i després es trobi que no pot entrar, però que ho intenti.
Entrarem igual.
Val, val, d'acord, d'acord.
Escolta'm una cosa, amb tots vostès, gràcies, Pol Guasc, de veritat. Un altre paradís que crema, filla meva, que crema sempre. Amb tots vostès, Sílvia Rosés, brava. Veure, Sílvia.
A veure, què dic jo ara?
No, doncs has de tirar endavant. Has de tirar endavant. Tu avui vens a... Clar, has de tirar endavant perquè ho diràs genial. Perquè anem a parlar de Valenciaga,
home,
perdona.
Home, clar, que s'aparti tothom. O sigui,
que s'aparti tothom.
Em sap greu, Pol Guasc, però Valenciaga és Valenciaga.
Per què parlem de Valenciaga avui?
Perquè es va estrenar el dia... jo he fet el dates, el dia 19.
És igual, ens és igual les dates.
Trobar
ara amb això de les xarxes socials, de les plataformes i tal, lo del temps, les dates... Ens és igual, ja. A més, avui sortia, no sé si era la contraportada, la Vanguardia del
meravellós país, article.
Un que diu que això del temps pues, és una invenció, pues, ens la bufa.
És meravellós.
Està estrenat, ho poden veure, doncs pues, espavilin.
Ja està, és del Cruz, la sèrie Valenciaga.
La contra de la Vanguardia.
Exacte. Exacte. Dirigida per uns directors que són els de Trinxera Infinita, per tant, o sigui, són bascos. Els bascos no podien fer una tifarada amb Valenciaga, seria imperdonable. Per tant, és una sèrie meravellosa. A més,
a tu t'ha agradat, eh?
A mi m'ha encantat. Amb un Alberto San Juan, que també està espectacular.
Més tan simpàtic, clar, que com no em pot agradar Alberto San Juan.
Home, et va donar un petó, no? Els mòduls.
A la boca.
És veritat. Sí. Bueno,
ho vam veure.
El va donar a mi, però després també va fer... És que Alberto San Juan és molt fort, eh?
Ah, va seguir la cosa.
És que Alberto San Juan té un... És que a veure, em sento...
Deu seguir el camarí,
no? No, no, a mi no. Alberto San Juan té un... Alberto San Juan té per tothom. En té per totes. O sigui, és un senyor que està dissenyat per polinitzar-nos a tots.
A mi no, eh?
Sílvia,
calla. A mi
calla.
No polinitza.
Sí, sí.
No, a mi no.
Les bulleres també us polinitza. Ja polinitza. Alberto San Juan et polinitza a totes, a totis, a tot quisqui.
No, a mi ho sento.
I a càmeres, va polinitzar les càmeres a mi, a tot, l'altre. O sigui, està dissenyat, tot el que des de l'amor i tot, és Alberto San Juan. O sigui, quan no quedin només que cucaratxin Alberto San Juan, l'espècie humana tirarà endavant. Gràcies, Alberto San Juan, t'ho dic, ja està.
Bueno,
és una cosa que no discutiríem ara, però és així.
Bueno, amigo, com que el Pol...
Igual que Ian Hope, com es diu aquell, és un imbècil, diguéssim, Alberto San Juan, pues
per
no,
deixar aturar com es deia?
Per deixar Uma Thurman, que s'ha de ser idiota. Bueno, perdona, Valenciaga.
Bueno, és una sèrie que no l'ha vist encara, que ja em sembla estrany que no l'hagin vist encara, és una meravella, està sent un superfenomen. Per què Valenciaga? Per què hem de fer una sèrie al senyor Valenciaga? Perquè sí, perquè s'ha de fer punt. Perquè Valenciaga, a veure, jo crec que estem en un país en el qual, una societat que repartim massa fàcilment l'etiqueta de geni, per favor, prou, ja. És que a part, el tema de terme geni ja no m'agrada. Però si algú li haguéssim de posar, potser seria Valenciaga. Ell és, bueno, més que un geni, és un mestre. Per què? Perquè en el seu moment va obrir camins, va crear llenguatges nous i va trencar la norma. Ell l'ubiquem als anys 50, bueno, dissenyador basc, que arran de la Guerra Civil Espanyola agafa i se'n va a París i s'estableix allà, i allà als anys 50, malgrat tenia ja professió abans, comença la seva carrera sota la moda del New Look, val? Post Segona Guerra Mundial. Aleshores, és una sèrie que hi ha gent que ha dit que ha tingut síndrome de Stendhal només mirant aquesta sèrie, perquè és d'una meticulositat, d'una exaltació de la bellesa tan suprem que el mires i et quedes com una mica allò... embaviacat, no, en aquest cas, però el que és interessant és que la sèrie ha de ser així, i el que m'interessa de la sèrie és que uneix fons i forma, és a dir, que aquesta exaltació de la bellesa no és simplement per un mer virtuosisme dels directors, sinó que és la manera d'explicar Valenciaga i d'explicar el New Look, perquè era així.
Era molt difícil, perquè Valenciaga... jo, per exemple, que he tingut sort de veure Valenciagas de Valenciaga autèntics, diguéssim, en exposicions, vestits, que tu ves un Valenciaga... I allò
passada.
Com ho reprodueixes.
És una passada.
I se'n surten. És les reproduccions se'n surten.
Clar, tens síndrome d'Estendhal mirant la sèrie, però és que jo tinc síndrome d'Estendhal mirant vestits de Valenciaga. Em sembla d'una perfecció que crec que és el que té la sèrie. Una estètica de la sèrie que ha estat molt celebrada, però que jo crec que també parteix directament de la pel·lícula de l'Héroe Invisible, de Paul Thomas Anderson, mm-hmm. que tractava també sobre Valenciaga.
Amb Daniel Day-Lewis, no?
Aquest sí que em polinitza.
També podria polonitzar Daniel Day-Lewis, estic d'acord.
No, només Daniel Day-Lewis. Total, que la història és que...
És que jo, Sílvia, perdona, no discutirem això, però si se't creu Alberto San Juan, entra per aquí, si Alberto San Juan, i Alberto San Juan decideix que se't polonitza, tu consenteixes, això del consentit, el rotllo del consentiment i tot això, tot el debat,
s'acaba
si Alberto San Juan entra per aquesta porta i diu tu, i tu fas, t'aixeques, te'n vas, i te vas a polonitzar amb Alberto San Juan. Ni bullera, ni bulliri, ni billari, ni birriqui, ni diva. Ja està, tu doncs t'espien, perquè fem-me que sóc antropòloga.
Total, una sèrie amb una...
Pol Guas, deixa el mòbil, eh?
Estic buscant qui és Alberto San Juan al carnet.
Joder, no m'ho puc creure! Pol Guas, Berlín i Nova York no t'ha sentat bé, eh?
No és el meu estil.
És igual, otra, què tal?
Però bueno, ara que no en sent Alberto San Juan, o potser sí que en sent.
No ho sabem si en sent o no.
Ah, jo el trobo tristó, també t'ho dic, eh?
Sí, el que tu vulguis.
Vale, total, la sèrie també es caracteritza per la contenció personal, emocional, en termes de moda, perquè de fet pensem que són els anys 50, com viure la homosexualitat en plens anys 50.
Bueno, i a Valenciaga, que aquí a Espanya la representava la Cristóbal Valenciaga, no era bahamarica, o sigui, és una cosa que era genial, perquè ni el franquisme, ni l'Espanya, ni la transició, ni el socialisme, ni ningú s'ha atrevit, com que en aquesta sèrie, a col·locar els amants i a l'amor de la seva vida i l'altre
que
li agradava.
És que la família de Valenciaga segueix dient que ell no era homosexual.
I el rifirrafe que... Bueno, pues, sí. I el... Pues ara queer, pues digue-li queer. I el rifirrafe i la coseta que tenia amb Givenchy, no? Que també hi havia una tensió allà. Que
jo no ho sabia, això. A mi em sembla, no sé, estrany que s'atreveixin a dir això, però bueno, una sèrie que treballa la contenció, com es pot viure l'homosexualitat, si és que es pot viure en l'Espanya franquista dels anys 50. Em sembla
molt
impossible.
Exacte. O molt malament o molt divertidament.
Per tant, com aquesta contenció...
Hi havia racons,
sí. Aquesta contenció, doncs, de seva personal, d'una persona també del País Basc, que són molt cap endintre, també aquesta contenció del seu concepte de la bellesa, que sempre és eliminant i arribant fins a l'essència.
Anem a parlar una mica de Valenciaga, diguéssim, de quines són les claus de Valenciaga, si ho és, vale, és a dir, venga. Amb quatre punts.
Les quatre potes inspiracionals de Valenciaga són, primer, indumentària popular espanyola, val? Que això de fet surt a la sèrie, perquè sí. Ell agafa el llibre de tipus i trajes d'Ortiz de Chaue i diu, oi, fixa't, doncs, la indumentària popular espanyola. I com això li serveix per desmarcar-se d'aquest rococó francès de la tacostura parisenca. Segon, la religió. Això no ens ho expliquen a la sèrie. Ell sí que surt, que va a missa cada dia, però sí. D'aquí no surten. Quan
era un home religiós.
La influència religiosa té a veure també amb tota la seva moda. Tercer...
I després també pels hàbits, no?
Exacte, la indumentària.
L'austeritat era una indumentària i tota la manera de moure's, fins i tot la litúrgia és molt important per Valenciaga.
Total, ara t'ho ampliaré.
Ai, perdona.
Tercer, el tema del barroc, la pintura barroca. Per què? Perquè a través de la pintura barroca, tenim la indumentària barroca, clar, que és l'època així dorada, no, de la nostra nacionalitat espanyola. Més Goya, Zuloaga... Però clar, sembla que ell arriba aquí, allò, per casualitat. De cop m'arriba el llibre, oi, què fa aquest llibre? Ai, el vaig a obrir. No, les coses no són així. Les coses és que aquestes tres potes són les que caracteritzen l'atmosfera cultural del franquisme, que és religió, que és l'enaltiment popular, yeah, i és el passat gloriós. Per tant, deixem de dir que és una cosa només seva, que li va venir per casualitat, sinó que és una marca Espanya de la moda espanyola. Per tant, crec que són tres potes que el caracteritzen, però també hem d'entendre que això defineix tota la moda espanyola i segueix fins a l'actualitat.
I després una altra cosa, perdona, no et dono la sensació que aquesta sèrie explica molt bé una cosa que els deu passar als artistes, que és... que no li deu passar a tots, perquè jo crec que es pot crear des de moltes distintes posicions, però que és l'obsessió, sí, és a dir, que ell, a pesar del sí, franquisme, a pesar, es diu en català?
Malgrat
el franquisme, malgrat la religió, malgrat la seva mare. Hi ha una frase boníssima de la sèrie que diu, es mor la mare d'ell, que apareix també molt, molt poc, la mare, però es mor la mare...
Però era molt important per ell.
I ell s'allibera d'alguna cosa i sí, comença a creer, s'atreveix a explorar... Sí, racons artístics que no, pels quals no havia passat, i és quan apareix el gran Balenciaga, diguéssim, no? Clarament. Però jo, aquesta obsessió, aquesta mena d'artista obsés, bueno, és el que retrata la sèrie, bàsicament.
Jo crec que, més enllà de l'obsessió, jo crec que és una sèrie que explica...
No t'he convençut, no, amb la meva teoria?
Bueno, tots 12 i sumo a 13. Perquè la història és que em sembla molt bé aquesta sèrie, perquè si de manera sistèmica el mitjà de comunicació tracta el món de la moda com a superficial, com a superfluo, com a tal, és interessant una sèrie que explica que darrere de moltes marques, darrere de molts dissenyadors, hi ha un treball extra fort, hi ha una obsessió per la feina ben feta, hi ha un amor total a la disciplina, i crec que és una pota que hem de conèixer, i crec que la gent ha de veure aquesta sèrie per entendre el valor que hi ha darrere de la...
Arriba un moment que deixa...
No, perdona, Marc, i que tot no és Inditex, lògicament, no?
Arriba un moment en el que deixa ell la costura. És, sí, també és un món que s'acaba, en el fons, no?
Clar, en aquest cas, clar, per aquí hi ha diferents coses. La sèrie treballa el tema de Balenciaga versus Dior, el qual també és molt interessant, perquè són dues maneres de veure la moda dels anys 50, dues maneres de veure la dona, també, que això no s'aprofundeix, però és molt interessant. Però després també està el tema del pret-a-porter, superinteressant. Mm-hmm. Com ell arriba un moment, a veure, aquest home té 65 anys, tu no li demanaràs peres a l'olmo, en aquest home, i dir-li que amb 65 anys canvia les seves estructures mentals.
Però no era tant d'estructura mental, eh?
Jo era d'estructura mental i vital.
Era del tipus d'art que ell vol fer, el tipus de producte el tipus de producte que ell necessitava. Jo tinc la sensació, eh? O sigui, s'hagués pogut adaptar, un altre s'hagués pogut adaptar, però ell, la cosa que feia, primera, es va retirar perquè era ric, això és una cosa que perquè era situada, una d'aquí es vol retirar, pues a veure com ens retirem. Però, per altra banda, ell, si no arribava allò que ell volia i que s'havien donat, és com si tu treus una sirena del mar, doncs t'asseca, i Valenciana es va assecar perquè les condicions atmosfèriques, el tipus de clienta, el tipus de premsa, ell té, sí, una picabrana de premsa que queda molt ben retratada, sí, tot això acaba en res.
Jo crec que sí, que hi ha una cosa de manera de fer personal, però una manera de fer personal que ha estat creada...
Amb aquesta atmosfera jo no puc respirar, i aquest aire a mi no em serveix, ja no li serveix...
Sí, un segon, la història és que la seva atmosfera està creada a partir d'un marc, saps? I no és l'únic que li passa això, hi ha altra gent que li passa això també, saps què et vull dir?
Sí, Balenciaga amb la democràcia no li funciona.
No, bueno, evidentment, perquè ell treballa sobre l'elitisme.
La segona caiguda de l'aristocràcia, ja la finiquitació de l'antic règim, no li funciona.
Però escolta'm, però què estàs dient? Valenciaga neix al segle XXI i no es posarà a fer assafata per assafata. M'explico o no? O sigui, ella...
Lo de les assafates és boníssim, que li passa, que no sé si, resulta que totes les assafates de... No? Jo, veritat, lo vaig a fer ara mateix, mira. Ella resulta que Valenciaga, que tal, que qual, que si les formes, que si no sé què, que si, clar, eren dones, Valenciaga vestia dones, que el que feien era passar. A la passada, a la seu, prenia una copa de xampany, li deia al seu marit bonjour, no sé, adeu-siau, es casaven, coses d'aquestes que feien les dones en aquell moment. I el vestit era genial, i això jo no ho dubto.
Però hem de transcendir
això,
eh?
Valenciaga, quan la peça, ell anava a la peça, que era com una
la
escultura,
única,
era una escultura.
Sí.
Però després Valenciaga, quan ha de fer els uniformes d'Air France,
això és boníssim. Fort, eh?
Clar, es van queixar totes les hostesses d'Air France del moment, perquè quan havien de pujar els braços a fer a obrir,
no,
tancar maleta, però no podien perquè la Cícero li anava. I ell fa molta gràcia que a l'Alberto San Juan fent de València diu, mare de Déu senyor, jo que havia estat obsessionat per les mànigues i no va atinar que les dones treballadores potser havien de sacar el braç.
Clar. Sí, però a part d'això, el que és molt fort...
Quina ràbia, sempre em passa amb tu,
Me cachis en la mar.
Perquè discutim, eh? És guai, eh?
Perquè ens estimem.
No, però que està bé. Clàssica, és meravellosa, eh? Jo sóc un gran fan de Balenciaga.
I a més, si em permets, més igual que no m'ho permetis, ho dic.
Sí,
la,
clar,
la història és que planteja la idea de què passa amb una casa de modes quan mor l'artista. I això em sembla un debat molt interessant. Ha de seguir la casa dient-se a Balenciaga si ell no, m'entens? I mira el que estem ara en Balenciaga, que hi ha un gran debat amb tot això. Que està a les antípodes del que ell hagués fet.
Del que ell hagués fet. Bueno, escolta, Sílvia Ros, un aplaudiment. Balenciaga. Ai, si teníem el tràiler. Posa'm una mica el tràiler, per favor. Sempre ens oblidem els tràilers en aquest programa. Joder. Posa'm una mica el tràiler de Balenciaga, que soni. A veure, mira.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para su...
Vale, ja està. Què te l'ha dit? Dos senyores i un senyor polititzats només amb la veu d'Alberto San Juan, guapa. I després tu em dius que no. Home, aquí hi ha una senyora que s'ha quedat embarassada. Tu t'has quedat embarassada. I l'altre aquest, pues mira, està ja morcillona. Vinga, endavant. Endavant les altres. Després, et dic una cosa, anem a parlar d'un tema que és genial. Observin aquests fills de puta, després de publicitat.
Vostè primer, amb Marc Giró. A Catalunya encara hi ha edificis, teulades, baixants, dipòsits i moltes altres infraestructures amb amiant. Posem-hi punt final. Punt final al risc mediambiental. Punt final al risc laboral. Punt final al risc per a la nostra salut. Per aconseguir-ho, la Generalitat de Catalunya treballa per eliminar l'amiant a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Informa't de què és l'amiant i com retirar-lo de forma segura a amiant.gencat.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Que sort t'hi veges, ojo al penon toco el radiador. Sa, xapa.
Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa no només t'estalvies uns bons calés, sinó que, a més, pots escollir el taller que vulguis aquí o a les Ries Baixes. I si tries un taller col·laborador, també tens cotxe de substitució garantit, servei de recollida i lliurament. Canvia-t'hi ara i te baixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Com ens hem d'alimentar? Us donem pautes saludables per menjar més sa.
Hi ha gent que diu, com pot ser que m'he engreixat si estic fent el mateix que sempre? Pues justament per això.
Consells gastronòmics i de salut útils per a tota la família.
A part de la carn, hi ha altres aliments que poden ser molt, molt substanciosos per posar, i que estem parlant de l'entrepà dels nens, no?
Un espai per fer-vos la vida més fàcil.
Respostes que alimenten. Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Escolta una cosa, per favor. Mira, són quasi bé 3:15. Esther Romagos, ens pots explicar, per favor, aquesta boníssima notícia que nosaltres tenim aquesta setmana?
Que és que regalem caldo a tot el públic que ens acompanya avui al Vostè Primer, perquè aquests dies d'hivern és quan segur ve de gust
molt poc entusiasta.
Manta i un caldo ben calentet.
No, ho has fet molt poc entusiasta, o sigui...
És que no m'esperava aquesta pregunta.
I quina pregunta t'havies de fer, filla meva? Estaves amb el paper de la mansió a la mà.
Clar,
quina pregunta que... penses que jo t'anava a fer? A quantos grados hierve l'agua?
No, m'has dit quina notícia hem de donar avui, que és boníssima. No?
Pues aquesta, i tu has de fer. Quina? Amor amb el caldo. Caldo neto.
Caldo neto, que regalem caldo neto a tot el públic del Vostè Primer.
Pues venga, per què? Tu que fas teatre amateur, venga, teatre d'aficionada, venga. És que es noti,
és cada dia, és cada dia.
L'altre dia, la promo igual.
Mira, quan el cos us demana caldo, doneu-li el que es mereix, una tassa de caldo neto, el sabor de casa, el menjar bé. Ens encanta perquè ajuda el cos gràcies a l'elevat contingut d'aigua, vitamines i minerals, i es pot fer amb ingredients frescos i 100% naturals.
Que això ho he anat jo a la fàbrica a veure-ho, perquè vaig dir, a veure, saps que jo les mencions aquí...
Sí, tu el vas...
No, que de veritat, que la senyora no rigui.
Ell va tot arreu a comprovar-ho.
Vaig veure perquè...
Això dius de veritat.
Sí,
van a la fàbrica de Neto.
Ha anat a Torrons Vicenç. Ara
I que veig si això està bé o no. De veritat? Digue'm, va.
Doncs avui, els que heu vingut, us mereixeu caldo neto, així que tots teniu un lot de caldo neto, perquè quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix.
El mereix. Quan si tu et demanen caldo, dos tasses. De neto.
Et vaig dir una cosa, a mi el caldo em pots decidir, depèn de com.
I el de Neto no.
No, aquest...
I el de Neto no! Perquè és curatiu.
I caríssim.
Tu estàs contenta.
Vull dir... Escolta,
la menció sí, aquesta sí. Has de fer una menció perquè la gent la tingui davant. És que
no, cosa... no, compreu caldo a Neto.
I punto.
Totalment.
Perquè a veure si ara també trobarem car el teu llibre. És que és
no.
A veure, aquí estem pel capitalisme...
El que pot ser, tant amb el meu llibre com el caldo a Neto, saps què és?
Home, llegir el teu llibre...
Robar-lo.
Oh! No, nosaltres aquí
mira,
el regalem,
robar,
aquí el regalem.
Parlant de robar...
Ah, mira, parlant de robar amb tots vostès, observin aquests fills de puta. El que no hem dit que tenen tots els del públic caldo a Neto, eh? Vostès aplaudeixin-se perquè...
Sí que ho hem dit tres vegades.
No, però que ja m'ho podria. Tenim caldo per tothom, m'encanta. Bueno, a veure, escolta'm, Adrián Páez, què tal estàs?
Perea.
Ya lo he puesto mal, ¿eh? Te lo digo, coño. Me han dado el premio de comunicación y quiere que me lo quiten y entonces me pone no todo de Paranys en el guión. I tu, Páez, per què t'ha vingut Páez? De Fito Páez o
no
què? Estàs boja, eh, Esther?
O sea, toda la vida quisiera primo de Fran Perea.
Clar, l'actor, sí. No? Sí.
I no, i lo que eres, tu eres un roedor, clarament.
Sí,
clarament.
Pues no soy muy fan del queso. Pero
no. Ah, no, porque te sienta mal o qué?
No.
Ah, i de què eres fan, tu?
De comer.
Bueno, no sé.
El pollo.
Ah, el pollo.
El pollo, sí.
Escolta una cosa. El pollo, no? ¿De qué eres fan? Del pollo. ¿Pero como a la plancha o cómo?
Bueno, rebozado también.
Ah, rebozado, claro. Sí. Otro fan, ¿alguna cosa que no seas fan que no sigue el pollo?
Que no sea fan.
Sí, que seas fan, pero no de comida, de otras cosas.
Que sea fan y que no sea de... Pues no sé, ahora ya... No sé.
Britney Spears.
Sí,
no,
Britney Spears no.
Ah, pues entonces...
No.
Es que no sé, piensa que esto que quedará...
Tampoco me,
no te la esperabas.
No me la esperaba.
Ya. Yo tampoco hacerla, ¿eh? O sigui, Esteve, bueno, escolta. Adrián Perea, que no es cosí de...
Fran Perea.
Perea i mira quantes coses sabem ja d'ell. No li agrada el formatge, li agrada el pollo. Bueno, molt bé. I Cesc Marginet, què tal estàs?
Hola,
actor total, fantàsticament. L'Adrián és de Madrid i ets el dramaturg. I tu, Cesc, ets un dels actors... de la companyia Duo Fàcil que ara esteu posant en peu, observin aquests fills de puta que s'estrena demà 25 de gener a la Fundació Joan Brossa. Això és a Barcelona, a quin carrer?
Al carrer Flassaders, és allà que queda com amagat. És el teatre més amagat de Barcelona.
De Barcelona.
Allà al Born,
sí.
Un carreret d'aquells, patapam.
És genial al Born perquè després surts del teatre i pots fer un copazo. Les que beguin i les que no, pues un aigua amb gas. I si no, un caldo a Neto, també. El demà és que te'l calentin. A veure, Adrián, a tu et truquen els de Duo Fàcil per fer una obra que tu els hi entregues, que perquè escrivissis una obra, no?
Sí. Bueno, me envió Francesc un mensaje por Instagram. Ya no se llama mira. La gente, ahora se escribe por Instagram, claro. Y al principio...
Así me va todo.
Sí, y al principio es como, no, una obra por una compañía y tal, y yo pensé, otro que quiere que le hable del trauma de la muerte de su abuela,
ya.
Que es como muy importante y tal... Y luego me mandaron un poco de lo que querían hablar y vi un poco cómo trabajaban ellos y tal, y dije, ah, pues sí, me interesa mucho.
Pues sí, también son atractivos, que eso hace, ¿no? Debo cuando los conoces, dices, bueno, voy a escribir para estos señores, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, tot ajuda, bueno, ¿eh?
Sí, tot ajuda.
Escolta, de què va, Francesc, això d'observin aquests fills de puta? Aquests fills de puta qui són?
Aquests fills de puta som tots una mica. De fet, això de contactar amb l'Adrián ve perquè nosaltres llegim el llibre de... Alfonso Loaiza, el Florentino Pérez del Palco del Poder, i diem, ah, calla, que aquí hi ha bacalao, no? I volíem parlar una mica d'aquesta llotja presidencial del Real Madrid, de les coses que hi passen allà, que per altra banda és un tema que està com molt de moda, no? Ara amb tot això de l'Alberia
i el veus? Home,
sense voler-ho. I clar, nosaltres aquí tots ni de Barcelona, de poble, que tots som d'aquí de la Catalunya central, vam dir, home, aneu a buscar algú de Madrid que ens ho expliqui millor.
Sí,
això
està bé.
I vam trobar l'Adrián. I d'aquí va començar la bogeria de l'Adrián, que és bàsicament situar l'inici d'aquesta obra a la llotja del Santiago Bernabéu, on hi ha la conversa entre el president del Real Madrid, que no es diu el seu nom, però...
Pues clarament, sí, clarament és ell.
El que és, el que lleva siendo...
I
el que serà.
I
el president del govern.
Que tampoc li diem el nom, però també cadascú hi pot posar el nom que vulgui una mica, eh?
Sí, tothom li pot posar el nom i les sigles que vulgui.
Sí.
I el president del Real Madrid li demana al president del govern, o li demana, exigeix, que aprovi una llei que consideri els dofins com animals de companyia.
Bueno, que això pot passar qualsevol moment, això és una cosa que boja, però...
Exacte, és una mica la proposta aquesta de que a qualsevol bogeria que se li acudeixi algú en poder pot arribar a passar i ens ho mengem amb patates, que és el que anem veient com al llarg de l'espectacle, més o menys.
Sí.
L'ho explicava mal,
jo, sí? Sí, no, me llamaron a mi, però jo no sé nada de futbol, no sé nada de Florentino Pérez, pero me empapé, y es increíble cuando empiezas a investigar un poco y descubres todas las cosas que ha hecho este tío y cómo nos afecta en nuestro día a día. Y no lo vamos a explicar aquí porque se explica en la obra, claro. Y os invitamos a todos a venir, pero es muy fuerte. Entonces la obra habla de eso, ¿no? Del poder y de la corrupción, y no solo interesaba la corrupción desde arriba, sino la corrupción nuestra del día a día, de aquí, ¡ah, qué malo Florentino Pérez que ha robado esto!, ¿no? Pero si ahora vas a un restaurante y no te cobran un plato, ¿qué haces? ¿Lo dices? ¿No?
Mira, hoy no me han... Pues mira, yo te voy a contestar a la pregunta que está. Avui no me han... No, he tirat la casa per la finestra, perquè això sí que és tirar la casa per la finestra, sí. Això que us explicaré, estarem d'acord amb mi, ja veuràs com tothom estarà... Que he anat i m'he pres un suc de taronja a un bar, que això és, com sí, has de treure, sí. Has de demanar una hipoteca.
Oye, no, o sigui, no
és més
café.
Barat comprar-se un àtic a la Castellana, sí, de Madrid, sí, sí. Que prendre's un suc de taronja a un bar.
Natural.
Natural. Sí. Bueno, llavors, no me l'ha cobrat.
Sí.
I dic, perdone, el suc de taronja, que no me l'has cobrat. Ah. Bueno, la cara d'il·luminació d'aquella Florentina Pérez ha estat de tres dimensions. M'he visto...
Bueno, buena. Pues mínimo han sido 3,50, ¿eh?
No he volgut ni mirar.
Ah, no, has dicho...
Ara ja, fins d'aquí dos mesos, no prenc més vitamina C. Així estic. Però és clar, és veritat que la corrupció és...
Claro.
De totes maneres, no és la mateixa la de Florentino Pérez que la de no pagar un suc de taronja.
No, claro que no, claro.
Vull
que
dir
no.
Que...
Pero esta cosa, ¿no? Como
o
de...
el Pol Guasca vol robar a Neto, ara. Vol claro, anar a pactar Neto al súper, és que és acollonant, això.
És una mica el del Pol. Una escena podria ser el Pol robant el seu propi llibre. També seria amb...
segons quins... Mai, no, perquè dic una cosa, robar només al Corte Inglés o a l'FNAC, però mai a llibreries, absolutament, vull dir.
Clar, no al...
Molt bé, Pol, molt bé.
Em poden demandar per haver dit
això?
No ho sap.
Mira, vaig a dir, el programa no responsabilitza les opinions dels seus...
No, jo tampoc, vull dir, no ho he dit.
No, de totes maneres, i sense violència, no? Robar sense violència, ni matxacant, ni matant, eh?
Furtet.
Bueno, escolta'm una cosa. 38 personatges...
Mare meva!
Però quants actors sou?
Sis. Surten a uns 6-7 per cap, més o menys.
Jesús, i us sabeu tot el text.
Bé, això...
Algunos... Estan ahí sentados, les he echado alguna mirada.
Però has fet de director, més a més, també,
sí,
no?
Sí,
els has
sí,
dirigit.
Sí. Con la compañía lo hemos repartido un poco, pero sí. Es que no se repiten personajes, cada escena luego no vuelven a aparecer.
A veure, és com un quadre barroc, no?
Sí.
Vàries sí. Escenes, pum, escena. Sí, digue'm alguna escena, així ràpidament, per 25
una
pesetes.
Escena...
Una cada un, Déu, venga, tu, ping.
Que diga una escena, hay una de unos senadores romanos.
Otra.
Una de Disney.
Otra.
Hay otra de un restaurante italiano.
Un trap.
Un
trapero.
Un trap.
No, no el mosquero.
Un trap. Un entierro.
Un entierro.
Una... ¿Qué más? Un
prostíbulo, segur que surt.
No, un pis... No, aquest no. Però un pis de l'Eixample, allò d'una senyora gran, així, de tota la vida.
Ah, mira, com jo. Digue'm. I per acabar...
Unos mendigos, també.
Clic, 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 clic. Esther, quantes respostes encertades?
Són 8 respostes a 25 cèntimos, no era?
Sí, que no ha pujat.
A 25 cèntimos, jo soc de lletres.
1.600
pessetes!
Bravo!
Ja tenim per fer un espectacle.
Exacte, perquè... Escolta, Observin aquests fills de puta, és una obra de teatre que s'estrena demà a 25 de gener a la Fundació Joan Brossa. Bueno, Fundació Joan Brossa, Centre d'Arts Lliures, que això també és el pitjor naming, sí. Diguéssim, d'una punta. Els hi cap el nom al cartell del teatre?
No el posen. Abans es deia La Seca, que era
exacte,
més fàcil.
Era més fàcil. No, Fundació Joan Brossa, deies, anaves a la Brossa.
Ara ho has de dir tot.
Ara ho has de dir tot. La Fundació Joan Brossa, Centre d'Arts Lliures, fins al 25... No.
Fins l'11 de febrer.
Fins l'11 de febrer. M'ha posat aquí l'Ester. Ester, estàs despedida. Està
malament,
demà. Quiere
que lo quite.
Quiere que se lo quite. El pollo rebozado, però d'alguna altra manera...
Sí, como el pollo en todas las posiciones.
El pollo
como
siempre.
Como dijo Gloria Serra, con los huevos, pues igual.
Una mica de publicitat i després tornem amb un altre tema Això és per enganxar la gent, perquè no tenim res més a fer, però bueno, a veure què passa.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a la villarroel.cat i promentrada.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos i Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel quatro veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
The Great Library of Tomorrow és el metavers més gran del món i s'ha estrenat al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Una experiència màgica i inoblidable per a tota la família. Aconsegueix la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com.
RAC 1. Avui, des de l'estudi mòdic, modest estudi que tenim, sí, a RAC 1, tenim. Saludem a Javier Coronas. Javier, bona tarda.
Hola, Javier.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Javier.
Toni, te he hecho una canción, te la puedo cantar.
Hombre, por favor.
Toni Clapés, Toni Clapés, ¿cómo podría yo vivir? ¿Cómo podría yo vivir? Ay, si un hombre como él.
¿Ya está?
No está mal, ¿no?
Bueno.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
Moltíssimes gràcies a tots. No us perdeu el llibre Pol Guas, Oferta a les mans, El paradís crema, Llibres anagrama, l'obra de teatre Observin aquells fills de puta, a l'espai Joan Brossa, a l'Albor, Centre d'Escoltament, tot això que dius tu, fins al 4, 11 de
febrer,
que s'estrena demà. I tenim caldo neto per tots, i a ti també, que eres de nosaltres, te gusta el pollo, sí. El caldo d'hoy és de pollo.
Sí. Bravo!
Bravo!
Tries una cançó, la pizza dels divendres, una classe de ioga, quedar amb els amics, portar el teu fill a l'escola o passar el cap de setmana a Lisboa. Tries una universitat flexible, online i sense horaris, que et segueixi el ritme perquè no hagis de renunciar a res del que t'agrada. Estudia el teu ritme a uoc.edu.
Cerco amor, salut i tota la felicitat del món. I a les rebaixes una mica de tot. Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llenceria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Quan tornes de vacances segur que vols trobar casa teva com la vas deixar, és a dir, sense ningú. L'assegurança de la llar de Línia Directa amb cobertura per ocupació il·legal ara també s'encarrega de tot allò que importa en cas que t'ocupin l'habitatge, per garantir la teva tranquil·litat quan no siguis a casa. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar, sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança. Amb especialistes